Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit els avancem en titulars algunes de les informacions que ampliem en aquest informatiu, en aquesta jornada de dijous, dia 2 de gener. Un informatiu que obrim parlant que Balaguer ha celebrat l'any nou recuperant la revella de Cap d'Any. Des de la paeria fan una valoració molt positiva per la gran resposta de la gent que va omplir el pavelló Molí de l'Esquerra. Vista l'experiència, ja es comença a pensar en l'edició de l'any vinent. També arreu del territori es van celebrar revelles per donar la benvinguda al nou any. Un nou any que en l'àmbit econòmic porta pujades de preus. Els aliments bàsics i l'electricitat recuperen l'IVA habitual. D'altra banda, l'Euribor tanca el desembre al voltant del 2,4% i marca el nivell més baix dels últims dos anys. A banda d'aquestes qüestions, en tractarem d'altres que us avancem tot seguit, també en forma de titulars. Un total de 136 persones van morir en accident de trànsit a les carreteres catalanes el 2024, un 11% menys que el 2023. El primer dia de l'any acumula 3 víctimes mortals. Aquest dimecres va morir un conductor d'un turisme en un accident a la 2 al Col·legi. Ferrocarrils instal·la barreres de contenció en dos vessants de la línia Lleida de la Pobla de Segur per evitar possibles despreniments a la via. Amb una inversió de 815.000 euros s'han incorporat 100 noves barreres entre les estacions d'Age i Cellers. D'altra banda, Artesa de Segre treballa per construir una nova guarderia municipal. L'actual edifici presenta deficiències que dificulten el seu manteniment i posen de manifest la necessitat de comptar amb instal·lacions més modernes. També ens farem ressò que l'Ajuntament de la ciutat de Lleida posa en marxa la zona de baixes emissions que limitarà l'entrada de vehicles al centre històric i amb una moratòria inicial de 6 mesos en què no es multarà els infractors. En l'àmbit d'agenda i més cultural, continua la promoció del Parc de Nadal Cosmolúdic al pavelló Impacte de Balaguer. El Sol Infantil obre portes novament aquest dijous després d'estar tancat aquest dimecres sense dia festiu. Aquesta tarda, a les 6, el Cosmolúdic oferirà un espectacle de màgia amb xicana. D'altra banda, la Sala Estudi 76 de Balaguer acull fins dilluns, dia 6 de gener, l'exposició 57 anys de Nadales, una recopilació de les il·lustracions de nadalenques creades per Frederic Letamendi. I l'espai de creació d'Albert Minoves també obre les portes fins aquest cap de setmana al públic per redescobrir el seu llegat artístic. En l'àmbit esportiu destacarem aquests titulars.
Parlarem del ja tradicional 100% del Club Esportiu Natació Balaguer. Es tracta d'una de les activitats més esperades i simbòliques per acabar l'any d'aquesta entitat esportiva i que desafia els nedadors de totes les categories a completar 100 piscines de 100 metres.
Comencem l'informatiu parlant que la paeria de Balaguer recuperarà la tradicional revetlla de Cap d'Any per donar la benvinguda al 2025. La festa s'ha recuperat després d'uns anys sense celebrar-se per la demanda de la ciutadania al disminuir el nombre de locals d'oci nocturn a la ciutat. Des de la paeria de Balaguer han fet una valoració molt positiva de la resposta de la gent que ha omplert el pavelló aquest dimecres a la matinada.
La revetlla, que organitzava l'àrea de festes i l'àrea de joventut, va tenir lloc al pavelló Molí de l'Esquerra i va comptar amb l'actuació del grup musical de versions Los 80 Principales, els quals van oferir durant dues hores èxits musicals de diferents estils als anys 80 i altres temes més actuals. Seguidament, la festa va continuar amb dos DJs, el Panda DJ, amb una temàtica també musical dels anys 80 i més comercial, i finalment el DJ Marçal Ventura, per a un públic més jove. L'entrada al recinte tenia un preu de 6 euros per persona i incloia un val per una consumició. Des de la paeria en fan una valoració molt positiva, tant per la resposta de la gent que va omplir el pavelló com per com va funcionar la nit. Francesc Almira, tècnic de joventut, explica que es van vendre les 950 entrades disponibles, que són les que permetien l'aforament del pavelló, i que la gent va estar força còmoda perquè en cap moment va estar ple del tot en repartir-se els assistents en diferents franges horàries. Almira també diu que, vista l'experiència, ja comencen a pensar en l'edició de l'any vinent.
Realment estem molt satisfets de com va anar la revetlla de Cap d'Any. Era el primer cop que es feia després de molts anys i hi havia una mica d'incertesa, tot i que érem conscients que també hi havia molta demanda per part de la ciutadania de que hi hagués alguna activitat d'oci nocturna aquella nit ensenyalada, i realment vam omplir l'aforament, vam vendre totes les entrades que podíem vendre i en cap moment es va veure un pavelló ple perquè la gent va passant per diferents hores durant la nit, no? L'oferta musical, la proposta musical va ser molt encertada, la gent, bueno, els inputs que en tenim són molt positius i bé, ja treballar per l'edició pròxima de l'any vinent.
En altres municipis de la comarca també es van realitzar revelles de Cap d'Any. Destaquen, com a més multitudinàries, les que van omplir els pavellons Artesa de Segre o Térmens i la que es va realitzar a la sala 1 d'octubre de Ponts. Arreu de la demarcació també es van organitzar revelles i festes de Cap d'Any. Pel nombre d'assistents, destaquen dues iniciatives privades. Amb les 5.000 persones que van aplegar-se a Golmes, a les instal·lacions de la discoteca Big Ben, o les 2.500 que van celebrar l'entrada al nou any en alguna de les 5 sales habilitades a la Llotja de Lleida. També van ser molt concorregudes les festes organitzades a l'Espai Mercat de Tàrrega, la del Pavelló Polivalent de Cervera o la del Pavelló del Casal de Tremp, totes tres amb la implicació dels respectius ajuntaments i alguna entitat local.
I el nou any ens porta a pujada de preus. Els aliments bàsics i l'electricitat deixen enrere la bonificació temporal de l'IVA des d'aquest dimecres. Productes com la llet, el pa, els ous, el formatge, la fruita, la verdura, els cereals o les farines passen a tenir l'impost en el 4%, mentre que les pastes i els olis de llavors passen del 7,5% al 10%. Els tipus habituals que tenien abans de la crisi inflacionària. En el cas de l'oli d'oliva, un dels productes protagonistes de l'escalada dels preus, l'IVA es manté en el 4% perquè passa a considerar-se un aliment de primera necessitat. Pel que fa a l'electricitat, l'impost passa del 10 al 21%. Tot plegat comportarà un lleuger encariment dels preus, tal com és habitual en cada mes de gener.
Les organitzacions de consumidors anticipen que en el cas del cistell de consum l'impacte que tindrà la pujada de l'IVA en la butxaca dels consumidors serà mínim. L'associació FACUA ha calculat que l'oli d'oliva serà un dels productes que més ho notarà, amb un encariment d'uns 13 cèntims en les ampolles de verge extra de marca blanca que es venen al voltant dels 6,7 i els 6,8 euros. La resta de productes no ho notaran tant, ja que són més barats. En el cas de l'IVA de la llum, les associacions són més crítiques. Tant FACUA com l'Organització de Consumidors i Usuaris, la OCU, consideren que el govern espanyol hauria de fer un canvi en la regulació de manera permanent i estable i defensen que es tracta d'un subministrament essencial. L'OCU calcula que la fi de l'impost bonificat suposarà un augment de la factura elèctrica al voltant dels 118 euros anuals i de 106 euros en el cas de la tarifa regulada. Els increments de l'IVA arriben després que l'indicador de preus al consum, l'IPC, l'indicador que mesura el cost de la vida, hagi tancat l'any en el 2,8%, segons la dada avançada de l'Institut Nacional d'Estadística. Malgrat que es tracta d'un repunt de 4 dècimes respecte del novembre, es troba lluny de les xifres d'inflació de l'estiu de l'any 2022, en plena escalada de preus, quan es va arribar a superar el llindar del 10%. Amb aquest augment de l'IVA, tot apunta que l'IPC del gener pujarà, tal com és habitual, ja que amb el nou any també es revisen altres tarifes, com la de la llum, l'aigua o els residus. Les previsions apunten que durant el nou any la inflació continuarà moderant-se, tot i que caldrà estar amatents per complir l'objectiu del 2% que persegueix el Banc Central Europeu.
I també dins d'aquest bloc econòmic, l'Euribor a 12 mesos, l'índex que s'utilitza per referenciar la majoria d'hipoteques, continua a la baixa i tanca el desembre al voltant del 2,4%. Així encadena 9 mesos de desescalada i ha assolit el nivell més baix des del setembre del 2022, quan es va situar en el 2,23%. Les dades afavoreixen les hipoteques variables que revisen anualment i anticipen una rebaixa al voltant dels 100 euros. L'Associació d'Usuaris Financers, ASUFIN, ja va pronosticar que l'indicador podia acabar l'any per sota del 2,5%, gràcies a les baixades del tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. L'Euribor ha tancat l'any més d'un punt per sota del que ho va fer el 2023, quan es va situar al voltant del 3,67%. El conductor d'un vehicle ha mort en un accident a la 2 al Col·legi, al Segrià, aquest dimecres, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 12 per un accident al punt quilomètric 469 amb un turisme implicat. Arran del sinistre s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers de la Generalitat i 2 unitats del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta ja són 3 les víctimes mortals en el primer dia del 2025. Les altres 2 víctimes són un jove de 30 anys, atropellat a la C-58 a Badia del Vallès, i el conductor d'un turisme que ha volcat a la BP-1503 a Sant Quirze del Vallès. Pel que fa al balanç de la sinistralitat, el 2024 van morir 136 persones en 121 accidents de trànsit a les carreteres interurbanes de Catalunya. La xifra és un 11% inferior a les 152 del 2023, quan van ser 136 els sinistres mortals. El balanç mostra que es manté la reducció de la sinistralitat a la majoria de les demarcacions respecte al 2023, amb l'excepció de la de Lleida.
Si la comparació es fa amb l'any 2019, any de referència pel compliment d'objectius, la reducció és del 23%, ja que llavors hi va haver 175 morts en 161 sinistres. En canvi, pel que fa als ferits greus, aquest any 2024 n'hi han hagut 803, un 11,5% més que no pas l'any 2023. Del total de víctimes mortals de l'any passat, el 45,5% són de col·lectius vulnerables, 47 motoristes, 7 menys que no pas l'any 2023, 8 vianants, 5 menys, 6 ciclistes, 2 més i un usuari de vehicles de mobilitat especial. La carretera amb més sinistralitat ha estat la C-37, amb 7 víctimes. Pel que fa a col·lectius, la proporció de motoristes morts respecte del total de víctimes continua sent una tercera part, en concret un 34,5%, i se situa en valors pròxims als d'ocupants de turismes, amb 53 morts. D'altra banda, per tipologia de vehicle, Trànsit destaca un augment de la sinistralitat en furgonetes. De l'1 de gener al 31 de desembre de l'any 2024 van morir 13 persones que viatjaven en furgonetes, quan l'any 2023 només en va ser una. L'any 2019 van ser 9 morts en aquest tipus de vehicle. Pel que fa al tipus de sinistre, dels 121 accidents mortals, 44 van ser en accidents amb un sol vehicle implicat i la resta s'hi van veure implicat més d'un vehicle. D'aquests, 30 han estat en xocs frontals, però també n'hi va haver 16 de laterals i 15 d'encalçaments, entre d'altres. Trànsit ha afirmat en el seu balanç de l'any que la sinistralitat s'ha mostrat molt dispersa aquest passat 2024. Tot i això, la C-37 és la via amb més víctimes mortals de 9, amb un total de 7, de les quals 3 en un mateix accident a Castellfollit del Boix, al juny. El balanç mostra que es manté la reducció de la sinistralitat a la majoria de les demarcacions respecte a l'any 2023, amb l'excepció de la de Lleida, que és l'única que registra un increment amb un total de 26 víctimes mortals, dues més que no pas l'any 2023. El Segrià suma quasi la meitat dels morts, 11, i el Pallars Sobirà en registra 6. Pel que fa als col·lectius vulnerables, 7 motoristes i 2 ciclistes han mort a les carreteres lleidatanes aquest passat 2024.
I continuem parlant encara de mobilitat, perquè l'Ajuntament de la ciutat de Lleida ha posat en marxa aquest dimecres la zona de baixes emissions, limitada al centre històric, i amb una moratòria inicial de 6 mesos en què no es multarà els infractors. La regulació preveu que els vehicles sense distintiu ambiental 0, ECO, C i B no puguin accedir a la zona afectada els dies feiners entre les 7 i les 8 del vespre. Amb tot, els vehicles registrats a la ciutat estan exempts de les restriccions de circulació. La tinenta alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha explicat a l'agència Catalana de Notícies que l'aplicació de la zona de baixes emissions serà progressiva per minimitzar les molèsties als ciutadans i que és una mesura necessària per afavorir la mobilitat sostenible i el benestar dels veïns.
La regulació de la zona de baixes emissions afecta una zona equivalent al 10% del sòl residencial de la capital del Segrià. Tot i que ha entrat en funcionament aquest dimecres, serà efectiva a partir d'aquest dijous, el primer dia laborable de l'any, quan es destapen els 18 senyals que indiquen l'entrada a la zona restringida i que s'han col·locat en diversos carrers, com ara Democràcia, Bisbe Torres, Bonaire o Salmerón. Així mateix s'instal·laran 4 càmeres que la Generalitat ha subministrat a l'Ajuntament de Lleida als carrers Sant Martí, Salmerón, Sant Ruf i del Bisbe. Mentre no arribin aquestes càmeres, la Paeria explica que prioritzarà les dues primeres ubicacions i n'instal·larà dues de pròpies. Morón ha assenyalat que hi ha normativa estatal i una altra normativa autonòmica que obliga les ciutats, els municipis majors de 50.000 habitants, a implementar aquestes mesures que han d'ajudar a millorar la qualitat de l'aire i, en definitiva, per a millorar la salut i la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes. Segons la regidora, en paral·lel, preveuen adaptar més pàrquings dissuasius, millorar la xarxa d'autobusos urbans i de carrils bici i dels itineraris per desplaçar-se a peu. Tot això ens ha d'ajudar, diu, a fer un canvi de la mobilitat actual i apostar per la mobilitat sostenible.
És una mesura necessària, són normatives que ja ens venen determinades per la Unió Europea i també per Catalunya, per un decret propi de la Generalitat de Catalunya, que ens obliguen a marcar aquestes zones per tal de millorar doncs, la qualitat de l'aire i perquè sigui una mesura per al benestar i la salut de tots els ciutadans i ciutadanes. Ho fem per donar un pas endavant, com us deia, amb la mobilitat sostenible, a més aquesta mesura de restricció per la zona de baixes emissions anirà acompanyada d'altres mesures per millorar la mobilitat, com pot ser doncs, l'aplicació, l'adaptació de parquis dissuasius, la millora amb la xarxa d'autobusos, la millora dels carrils bici o fins i tot dels itineraris per anar caminant. Són mesures que ens han d'ajudar a fer un canvi en la mobilitat actual i apostar per la mobilitat sostenible.
El calendari d'aplicació de la zona de baixes emissions serà progressiu. Així, a partir de l'1 de gener de l'any 2026, els vehicles amb distintiu B no podran circular tampoc per la zona de baixes emissions si hi ha un episodi ambiental. Dos anys després, a partir de l'1 de gener de l'any 2028, ja no podran fer-ho de forma habitual. En tot cas, es permetran fins a 24 accessos diaris anuals. Les furgonetes i petits camions de repartiment de mercaderies sense etiqueta ambiental tindran moratòria fins a finals de l'any 2026. El 2027 podran fer 52 accessos anuals i a partir de l'any 2028 ja seran equiparats a la resta de vehicles amb 24 accessos anuals. La primera zona regulada inclou l'àrea delimitada per la Rambla de Ferran, l'Avinguda de Catalunya, la Rambla d'Aragó, el carrer Balmes, l'Avinguda Prat de la Riba i el carrer Príncep de Viana. A partir de l'any 2028 està previst que es modifiqui per incloure tota la part central de la ciutat, entre l'Avinguda del Segre, Francesc Macià, Avinguda de Madrid, fins a Ronda i Príncep de Viana. Finalment, l'1 de gener de l'any 2030 està previst ampliar-la també al barri de Capont. Per a la regulació de la zona de baixes emissions, la Paeria de Lleida comptarà amb 10 punts de control amb 23 càmeres, 4 càmeres addicionals al centre històric i entre 3 i 5 sensors d'emissions. Les sancions les establirà l'ordenança. La proposta de la Generalitat de categories de vehicles que poden accedir, circular i estacionar a les ZBA sense restriccions inclou el transport públic, d'emergències, de persones malaltes i amb mobilitat reduïda, per exemple. També hi ha excepcions per a vehicles de persones amb rendes baixes, entre altres.
Parlem tot seguit dins de l'àmbit d'inversions i infraestructures que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha instal·lat 7 noves barreres de contenció en dos vessants de la línia Lleida a la Pobla de Segur, entre les estacions d'Age i Cellers, amb l'objectiu de prevenir els efectes de possibles despreniments de roques per tal d'evitar que afectin la via. Amb aquesta actuació, que ha tingut una inversió de 815.000 euros, Ferrocarrils ja ha actuat en la millora de la protecció de 15 quilòmetres de talussos i vessants de la línia des de que en va assumir la titularitat, amb diferents actuacions d'estabilització i d'instal·lació de barreres.
El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, explica que aquestes actuacions formen part del procés d'actualització constant de les infraestructures i millores que du a terme Ferrocarrils a la línia Lleida-La Pobla de Segur. Des de l'any 2016 fins ara hi han invertit 80 milions d'euros. Dues terceres parts, 55 milions d'euros, corresponen al reforç d'infraestructura. Aquesta inversió continuada ha permès donar resiliència a l'explotació, oferint un servei de qualitat i assolint un creixement imparable de passatgers, fins al punt que aquest any 2024 s'han tornat a batre un nou rècord anual de viatgers a la línia, al qual ja van arribar al mes d'octubre. Els dos vessants on s'ha actuat ara es troben separats entre si per una distància d'un quilòmetre i estan ubicats al sud de la paret de Terradets, al terme municipal d'Age. Les obres s'emmarquen dins el constant procés de manteniment i renovació de les infraestructures que Ferrocarrils du a terme amb l'objectiu d'assegurar la robustesa de les instal·lacions i la fiabilitat i la puntualitat de les circulacions. Un dels vessants de muntanya on s'ha intervingut es troba a la part est del Serrat de la Creueta, a la riba dreta del riu Noguera Pallaresa, al costat d'un tram de via entre dos túnels. S'hi ha instal·lat 4 barreres dinàmiques, dues de les quals per contenir la caiguda de roques de grans dimensions amb una capacitat d'absorció d'energia de fins a 9.000 kJ i dues barreres més d'absorció d'energia de fins a 3.000 kJ. El perímetre de totes 4 suma una longitud de 130 metres. L'altre vessant es troba a l'entrada del Congost de Terradets, a la zona de la Font de les Bagasses, també al costat d'un tram de via entre dos túnels. En aquest cas, s'hi han instal·lat 3 barreres dinàmiques, una d'elles amb una capacitat d'absorció d'energia de 9.000 kJ i dues més de fins a 5.000, amb una longitud total acumulada de 140 metres. Els dos vessants, on s'ha actuat, ja es trobaven incorporats al sistema d'avisos preventius de possibles despreniments de roques. Aquest sistema de seguretat, conegut amb el nom d'Aspa Fletxa, va començar a ser implantat per Ferrocarrils l'any 2021 en diferents vessants de la línia. Des de llavors, ja l'ha instal·lat en una quinzena de punts de la línia, tot formant un total de 6 quilòmetres de barreres sensoritzades. Aquest sistema suposa un increment de la seguretat en la predicció i avís de caigudes de roques de petites o grans dimensions. Les obres d'instal·lació de 7 barreres dinàmiques formen part del pla d'actuacions de Ferrocarrils a la línia Lleida a la Pobla de Segur, que preveu intervencions en talussos, túnels, vessants, ponts, vies i enclavaments, a banda de la supressió de passos a nivell. En total, des de que Ferrocarrils va assumir el servei l'any 2016, ha invertit més de 80 milions d'euros en aquesta línia. Dos terços d'aquesta inversió, uns 55 milions, han correspost a treballs de reforç de la infraestructura.
I també a Comarca parlen que el municipi d'Artesa de Segre ha iniciat els tràmits per aconseguir finançament que permeti construir una guarderia municipal. Segons recull el diari Segre, l'actual edifici, amb més d'un segle d'història, presenta deficiències estructurals i energètiques que dificulten el seu manteniment i posen de manifest la necessitat de comptar amb unes instal·lacions més modernes i eficients. La guarderia actual, situada en un edifici construït l'any 1917 durant la Mancomunitat de Catalunya, ha requerit inversions constants en els darrers anys per mantenir les aules operatives. Tanmateix, les necessitats d'inversió continuen creixent a causa del desgast natural i de l'obsolescència de l'immoble. A més, les característiques de l'edifici dificulten la implementació de mesures d'eficiència energètica, cosa que incrementa els costos de manteniment. El nou equipament es projectaria a la zona educativa del municipi, on ja es troben el col·legi i l'Institut dels Planells, al costat de la zona esportiva. Aquesta ubicació permetria crear un complex educatiu integrat per a infants i joves de 3 a 18 anys, millorant la comoditat per a les famílies i optimitzant els recursos municipals. L'actual zona educativa ja inclou l'Escola Esplanells, inaugurada l'any 2009, i l'Institut del mateix nom, que ocupa un edifici construït l'any 1976 i també reformat el 2009. La incorporació d'una nova guarderia consolidaria aquesta àrea com un punt de referència educativa al municipi. Artesa de Segre està explorant diverses vies per accedir a subvencions que facin viable aquesta nova infraestructura. Dins d'un àmbit més cultural i d'agenda, aquest dijous continua la programació del Parc de Nadal Cosmolúdic, que torna a obrir portes després d'estar tancat aquest dimecres en ser dia 1 de gener festiu. El parc romandrà obert fins diumenge dia 5 de gener al matí, oferint un espai de lleure i educació destinat a infants i joves de 2 a 16 anys, amb una gran varietat d'activitats pensades per entretenir i educar durant les vacances de Nadal.
El parc, ubicat al pavelló d'Impacsa de Balaguer, combina activitats lúdiques, esportives, pedagògiques i culturals. Entre les novetats d'aquest any destaquen els tallers de robòtica i ceràmica, així com un circuit d'excalèctric. També s'ha habilitat una zona dedicada a la seguretat viària que permet aprendre normes de trànsit i circulació de manera pràctica i divertida, així com espais específics per a la pràctica esportiva i altres propostes adreçades als més petits. A banda d'aquestes novetats, el Cosmolúdic també manté les activitats tradicionals, els jocs d'enginy, els espais de lectura, tallers creatius, tallers de psicomotricitat i altres activitats lúdiques, sempre enfocades des d'una vessant educativa. Igualment, es tornen a oferir tallers de voluntariat jove. A més, cada dia a les 6 de la tarda hi ha espectacles en directe en un teatre habilitat dins del recinte amb propostes variades per tota la família. Aquest dijous, a les 6 de la tarda, es podrà veure un espectacle de màgia amb Xicana, que oferirà màgia, riures i experiències inoblidables per a tota la família. Demà divendres serà el torn d'un espectacle de titelles amb Lila Revelada, un espectacle per fomentar la igualtat i evitar les relacions tòxiques. Finalment, dissabte tindrà lloc la visita de les pageses i l'entrega dels premis del concurs de dibuix de Nadal. L'entrada al Cosmolúdic té un preu de 2 euros per assistent.
I parlem ara d'exposicions. Durant els caps de setmana de desembre i el 1 de gener s'ha obert al públic l'espai de creació de l'artista Albert Minoves. Al llarg de la seva trajectòria artística, Albert Minoves va crear peces que expressaven la seva passió, talent i visió única del món. Tot i la seva absència, el seu art segueix viu i ens parla a través de cada pinzellada.
Les obres que actualment resten en l'espai del seu taller formen part de la seva col·lecció personal i, per tant, l'oportunitat de redescobrir el seu llegat. En aquest sentit, la voluntat de la família és mantenir viu el seu record a través de la seva obra. L'espai de treball d'Albert Minoves es podrà visitar fins aquest primer cap de setmana de gener. Els horaris d'obertura són d'11 a 1 als matins i de 6 a 9 a les tardes, un taller que està situat al carrer Molí del Comte, número 11, a l'Altell. Albert Minoves, de família lleidatana, va néixer a Caracas, a Venezuela, l'any 55. La seva infantesa va transcórrer en diversos països de l'Amèrica del Sud fins que la família va tornar de nou a Catalunya. Minoves va estudiar al Centre Universitari de Disseny i Art Eina de Barcelona i es va llicenciar en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Després va exercir com a professor a l'Escola d'Art i Superior de Disseny Ondara de Tàrrega. Albert Minoves pertany a una generació pont entre els artistes de l'avantguarda informalista i les noves generacions conceptuals. La seva obra ha estat exposada en diverses mostres, tant individuals com col·lectives, arreu de l'estat espanyol i també en altres llocs com el Japó, Bèlgica, França, Anglaterra, Alemanya o Cuba. Minoves pertany a una generació que se situa a mig camí entre l'informalisme i l'art conceptual i, per tant, utilitza un llenguatge formal que s'expressa a través de la forma i el color. La darrera exposició d'Albert Minoves, Metàfores de la llum, es va poder veure al Museu de la Noguera entre l'abril i el juny d'aquest any passat, 2024.
I una altra exposició que recomanem veure aquests dies és la que acull la sala d'estudis 76 de Balaguer, que fins al dilluns dia 6 de gener es posa l'exposició 57 anys de Nadales, una recopilació de les il·lustracions nadalenques creades per Frederic Letamendi, conegut com a Leta, entre el 1964 i el 2020. A la mostra es poden veure les felicitacions nadalenques que Leta va elaborar cada any, moltes d'elles inspirades en els esdeveniments destacats de l'època, amb referències a Balaguer, a l'actualitat i al seu entorn personal. També s'inclouen esbossos i dibuixos preparatoris mai exposats fins ara, oferint una perspectiva inèdita del seu procés creatiu. Amb aquesta iniciativa, l'Estudi 76 vol retre homenatge a l'artista conegut pel seu enginy i la seva capacitat d'observar el món des d'una òptica crítica i irònica. L'exposició es pot visitar, com dèiem, fins dilluns dia 6 de gener a la sala d'exposicions Estudi 76, ubicada a la sala d'exposicions de la Casa de la Paeria. I fet aquest apunt, us deixem tot seguit en la secció esportiva.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva, parlem avui de natació. Ho fem per explicar que els passats dies 29 i 31 de desembre es va celebrar una de les activitats més esperades i simbòliques de les que organitza el Club Esportiu Natació Balaguer. Es tracta del tradicional 100%, una prova que desafia els nedadors de totes les categories del club a completar 100 piscines de 100 metres. Una jornada que, de fet, són un referent anual del club que va reunir, amb això, esportistes de totes les edats en un ambient de companyonia i superació. L'activitat està organitzada en diferents franges horàries i amb distàncies adaptades segons l'edat i la capacitat dels participants. Així doncs, els més petits van poder gaudir d'una versió més lleugera del repte, mentre que els nedadors més veterans es van proposar completar la distància demostrant esforç i compromís. La festa no es va limitar més només a l'esport. Finalment, a la jornada es va cloure per a tots els participants, a més de pares i mares, amb una xocolatada que es va acompanyar de coca de sucre, un dolç final per acomiadar l'any amb energia i germanor i començar amb més força aquest any 2025.
I arribem pràcticament al final de l'informatiu i dediquem, com és habitual, els darrers minuts a fer una mirada als titulars dels diaris, de la premsa escrita. Començant pel diari Segre, que destaca com a gran titular que una empresa vol reobrir les mines d'Almatret per extreure adob mineral. També es fa ressò que Aeroports guanya el litigi amb el FIS per 20 milions de l'IVA d'Alguaire i la Seu, que Lleida és la segona regió sanitària amb més casos de grip per habitant. En l'àmbit econòmic parla de l'oli d'oliva, que puja 13 cèntims, els ous 5 i la poma golden 4, i la fotografia de portada està dedicada a que torna al cap d'any més multitudinari. Les macrofestes de la Llotja i Big Ben congreguen en conjunt unes 7.500 persones. La Mañana, per la seva banda, dedica la fotografia de portada a Derek, el primer lleidatà de l'any. També diu que Lleida obre avui la zona de baixes emissions. De l'inici gèlid de l'any 2025 a les Terres de Ponent, amb el pont de Suert que registra temperatures gèlides que freguen els 7 graus sota zero, i també es fa ressò en l'àmbit de successos que mor un home a l'impactar amb la mitjana de la 2 al col·legi. Finalment, pel que fa al Punt Avui, dedica una entrevista a Francesc Romero, alcalde de Vilafranca del Penedès. Diu que la cultura del vi de Vilafranca és un exemple de sostenibilitat. També parla que Justícia obrirà 14 fosses en 8 municipis entre el gener i el març, que els aliments, l'aigua i la llum pujaran de preu aquest 2025, i en l'àmbit esportiu el Barça no se'n surt amb les renovacions de les inscripcions d'Olmo i Víctor. Ara sí, amb aquest repàs als titulars dels diaris, donem punt final amb aquesta edició de l'informatiu, desitjant-vos que acabo de passar un bon dijous.